Bon dia, el cinema català es rendeix a la fita històrica de Carles Simón.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Dona a conèixer Catalunya i pot ajudar el turisme, la indústria, moltíssimes coses.
Bàsicament, això el que està comunicant al món és que aquí s'està fent un cinema super, super interessant.
I ens porta on hauríem d'haver estat fa molt temps.
Per tant, és un premi que canvia la història del cinema, no?
Són les veus de Judit Collell, Jaume Balagueró, Isona Passola i Neus Ballús, veus reconegudes del cinema català valorant l'èxit de Carles Simón a la Berlinale. Coincideixen en el fet que es tracta d'un reconeixement històric. Pel sector del cinema català, L'Os d'Or, la pel·lícula de la directora garrotxina, pot significar un abans i un després per a la indústria cinematogràfica del país. De seguida entrem en detall i calculem la dimensió de l'èxit aconseguit dimecres passat per Simón. Abans, però, avui és divendres 18 de febrer del 2022 i el dia té més notícies que repassem amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
Aquests són els titulars més destacats, amb el suport de Bassols Energia.
La ressaca de la Berlinale encara dura i és que a les Planes d'Hostoles planteja dedicar un carrer a Carles Simón.
El poble on es va criar la directora està vivint amb molt d'orgull l'èxit de la seva veïna i per això el regidor Marc Puig diu a Ràdio Olot que ja s'ha parlat de deixar imprès el nom de Simón a algun espai del poble.
Quina manera podem reconèixer per sempre, no, el gran èxit que ha tingut la Carles Simón amb el món del cinema, amb aquesta curta durada que porta, no? I que quedi ja un lloc físic en reconeixement dels premis que està tinguent la Carla.
També cultura, però un altre protagonista, Lídia Pujol, tornarà aquest diumenge a Olot.
Ho farà amb el seu espectacle Conversando con Cecilia, un repertori que es basa en les lletres de la cantautora madrilenya.
D'alguna manera és un repertori que posa en valor a la persona com a punt de partença de la qualitat dels vincles, que és el que li dona sentit a la vida, no? Crec que descobriran aquest repertori, sobretot d'una manera molt especial, que és donant-li tot el valor a la lletra.
En esports, l'Olot tanca la setmana amb un duel directe.
Aquest diumenge els olotins s'enfronten al Sant Cristòbal, quart classificat, amb només 4 punts menys.
Jo crec que hem d'estar tranquils, hem de seguir aquesta línia, és el que ens ha portat a dia d'avui a estar líders, i bé, aquesta cara bé que comentes de l'Olot, doncs és aquest Olot competitiu que sap competir tant a casa com a fora, i bé, estic de ben segur, doncs, que anirem a emportar-nos els 3 punts a Sant Cristòbal.
I al final de l'informatiu, a la contraportada, no sé, Roger, si ja tens la disfressa de Carnaval a punt.
Tot a punt per Carnaval, Pau.
Doncs també per aquest cap de setmana, que ja comencen, de fet, els carnavals a la Garrotxa.
Així és, Sant Jaume serà el primer municipi a tornar a celebrar el Carnestoltes després de l'aparició de la pandèmia. Ho farà amb una actuació musical a la plaça Major. La regidora de Participació Ciutadana del municipi és Maria Vila.
Doncs el Carnaval, aquest any sí que no hi haurà la rua, com altres anys, aquesta part sí que la vam veure pel tema de Covid i de les mesures, però es farà directament, doncs, a la plaça Major, hi haurà un concert i estem gestionant a veure si també hi poden haver alguns membres de la Fràndula.
A veure, Pere, que estàs fet un embolic amb les noves tarifes de la llum. Pots fer el favor de deixar de mirar malament la rentadora, la planxa, el forn i el rellotge? Que nosaltres ja som de Bassols Energia. I he parlat amb ells i m'han assessorat per organitzar el consum de casa. I amb energia 100% verda. Respira, Pere. I planxa, quan puguis. Entra ara a bassolsenergia.com i fes el canvi a l'energia més propera.
Més actualitat, més enllà dels volcans. El govern preveu acords tímids i de mínims en la reunió bilateral amb l'Estat.
La comissió de traspassos se celebra aquesta tarda al Palau de la Generalitat, amb la data pendent per a la taula de diàleg.
Pablo Casado exigeix explicacions a Ayuso sobre la comissió i ella l'admet, però diu que és legal.
El líder del Partit Popular i la presidenta madrilenya s'acusen de mentir i d'orquestrar muntatges l'un contra l'altre.
Cambrai i els sindicats es reuneixen aquest matí després que diversos representants hagin fet nit al Departament d'Educació.
Els representants dels treballadors demanen negociació sobre el canvi en el calendari escolar.
I atenció, perquè els ERTO per la Covid acabaran aquest mes i s'aplicarà la reforma laboral.
El govern espanyol preveu aplicar els mecanismes de la reforma a partir del març i l'anomenat ERTO sectorial per a les agències de viatges.
Avui també és notícia que el tràfic de marihuana es converteix en un refugi en pandèmia. La meitat de detinguts no té antecedents.
Catalunya continua sent l'epicentre del mercat il·legal d'aquesta droga a Europa i l'any passat més del 40% de la marihuana confiscada es va cultivar a Tarragona.
A la plana internacional, pacients en llits al carrer en el pitjor brot de Covid a Hong Kong.
Els casos s'han multiplicat per 60 en el darrer mes i s'han desbordat els hospitals de la ciutat.
I almenys 3 morts per una borrasca que deixa vents huracanats al centre d'Europa.
La borrasca Dudley o Ilenia, segons El País, causa estralls.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps, divendres, estable, marcat pel sol, com ahir, temperatures suaus o una mica més altes. Estem parlant de 18-20 graus a tot arreu, i les més altes arribant als 22 graus al prelitoral, tot i que en punts de la costa, especialment l'Empordà, Costa Brava, l'Alt Empordà, Cap de Creus, hi pot haver boira baixa i aquí la temperatura quedaria per sota dels 15 graus. Tot això, doncs, amb aquesta situació primaveral en el dia d'avui i pràcticament sense núvols. Potser al vespre arriba algun núvol prim. Demà canvia el temps. Dissabte ja d'hivern. Torna a canviar el temps, especialment a l'interior i a muntanya ja al matí i migdia. Començarà a plovisquejar una mica abans del migdia. O bé, pluja més abundant passat el migdia i a la tarda. Anirà baixant la temperatura. Ens passa un front fred. Anirà entrant el vent del nord, la tramuntana, especialment ja a la tarda i al vespre. I preveiem pluja, un dia molt diferent, inestable, i amb aquestes pluges a l'interior, especialment a la tarda, insistim, passat el migdia, que poden deixar d'unes 5 litres i de forma aïllada en alguna zona interior, cap a Osona, Moianès, Ripollès, Cerdanya, es podrien acumular 10 o 15 litres per metre quadrat. Anirà nevant cada cop més avall, perquè a mesura que avancin les hores, aquest dissabte baixarà la temperatura. Estem parlant d'una baixada arreu de més de 5 graus, i al Pirineu poden baixar 10 o 12 graus, per tant, es notarà de cop i volta l'entrada d'aquest ambient d'hivern amb boires a les muntanyes i nevades que no seran especialment fortes, però bé, doncs poden deixar això, un 5, tot estirat 10 centímetres de neu, en general d'un a 5 centímetres. Per tant, ambient d'hivern, i això marxa totalment diumenge, perquè l'entrada de tramuntana passa al front i diumenge ja tindrem sol, alguna boira cap a Osona, més fred de matinada, més glaçades, i de dia torna a pujar la temperatura cap a valors de 15 graus. La setmana vinent, almenys fins dijous o divendres, no hi ha cap canvi en el temps, tornarà a pujar la temperatura, migdies primaverals, tardes primaverals, cap a dimecres i dijous.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
El cinema català aplaudeix Carles Simón i considera l'Os d'Or com un premi que canvia la història.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
El sector cinematogràfic de casa nostra creu que el guardó Alcarràs pot ser un revulsiu històric sense precedents. La presidenta de l'Acadèmia del Cinema diu que l'èxit de la cineasta garrotxina és molt i molt important. Directors cinematogràfics com Neus Ballús, Isona Passola o Jaume Balagueró asseguren que el sector està d'enhorabona i que un reconeixement a Carles Simón posa el cinema català on hauria d'haver estat fa temps. Poc més de 24 hores després que la Berlinale vestís d'or la garrotxina Carles Simón, ja es pot començar a intuir la dimensió de l'èxit aconseguit. Per primera vegada, una pel·lícula 100% en català i rodada a Catalunya obté l'Os d'Or del Festival Alemany. El sector del cinema considera els fets com una de les fites més importants dels últims anys i de la història del cinema català. Diferents veus del sector han parlat hores després que Carles Simón recollís el premi i tots coincideixen en el fet que es tracta d'una notícia històrica. La presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Cullell, emmarca la dimensió que pot tenir l'Os d'Or.
Molt, molt important, jo penso, pel cinema i pel cinema català i pel cinema en català. Els coreans això ho van veure molt clar. Després de l'èxit de Paràsits i del Calamar, la indústria coreana va començar a vendre molt més del que venia abans. Clar, ja no és només que el cinema ens ensenya al món i dona a conèixer qui som nosaltres i com és la nostra llengua i com vivim i com viuen els nostres pagesos en aquest cas, sinó que a més també dona a conèixer Catalunya i pot ajudar el turisme, la indústria, moltíssimes coses.
Per a Isona Passola, productora, guionista i directora de pel·lícules com Pa Negre, l'Os d'Or augura una vida molt potent a Alcarràs i també afirma que amb el guardó el cinema català se situa on hauria d'haver estat fa temps.
És molt emocionant i ens porta on hauríem d'haver estat fa molt temps, perquè hi ha un gran talent en el cine català, hi ha hagut molt pocs mitjans per desenvolupar-lo i amb una proposta senzilla però molt creativa s'ha endut l'Os d'Or. Jo m'he emocionat moltíssim i em moro de ganes de veure la pel·lícula, perquè, és clar, no l'hem vista encara.
Per a Jaume Balagueró, director de pel·lícules com Rec o Mientras Duermes, la fita comunica al món la feina que es fa a Catalunya.
Estem d'enhorabona que la Carla Simón hagi guanyat l'Os d'Or a Berlín, perquè és una pel·lícula catalana, perquè bàsicament això el que està comunicant al món és que aquí s'està fent un cinema super, super interessant i m'alegro molt per ella, evidentment.
I per a la directora Neus Ballús, autora del Viaje de Marta o Plaga, l'Os d'Or a Carles Simón canvia la història del cinema.
Penso que és una fita històrica pel cinema català i en català, perquè portem molts anys dient que hi ha molt de talent, que no cal fer les pel·lícules en una altra llengua, que no cal fer-les a un altre país, que no cal ajustar-se als paràmetres dels continguts globalitzats i que la singularitat i l'originalitat estan al costat nostre. Només falta mirar-los bé i amb afecte com ho fa la Carla, no? Per tant, és un premi que canvia la història del cinema, no?
Amb 72 anys d'història, la Berlinale és un dels festivals més prestigiosos del cinema mundial al nivell de Cannes o Venècia. El certamen alemany acull al voltant de 400.000 espectadors, uns 3.000 periodistes arreu del món i té un pressupost anual de 26 milions d'euros. I com viu tot aquest èxit les Planes d'Hostoles, el poble on es va criar Carles Simón? Doncs bé, ho fa amb molt d'orgull. El consistori preveu celebrar abans de l'estiu l'Os d'Or aconseguit aquest dimecres per la veïna del poble. Encara no se sap com serà l'acte, però es vol mirar de projectar la pel·lícula. També s'ha parlat de posar el nom de la directora de cinema a un carrer del poble, Aniol Puigvert.
Carles Simón va créixer al municipi de les Planes d'Hostoles des dels 7 anys. Nascuda a Barcelona, els seus tiets la van acollir al poble garrotxí després de la mort dels seus pares. Això va fer que la cineasta creixés a la Garrotxa. Per això, des de les Planes viuen amb orgull l'èxit que ara ha aconseguit Simón a Berlín. Així ho expressa el regidor de les Planes d'Hostoles, Marc Puig.
Doncs amb molta felicitat i amb molt d'orgull, no?, en veure com una veïna com la Carla, no?, que la coneixem des de la seva arribada al poble, no?, i que ha anat creixent aquí en el nostre municipi, ha estat capaç de conquistar tota una Berlinale amb una gran producció, com és aquesta d'Alcarràs, que així les crítiques ho parlen, no? Per tant, com a poble, molt contents. Avui la conversa entre les veïns era: mireu què ha fet la Carla, aquella noia de les canals, el que ha aconseguit, no? Un somni, no?
Des de l'Ajuntament de les Planes s'està pensant en fer un reconeixement, tot i que diuen que ara és massa aviat i no li volen treure el protagonisme al Carràs. El municipi garrotxí preveu celebrar i homenatjar l'èxit de Simón entre la primavera i l'estiu i poder veure la pel·lícula al poble. A part, també s'ha parlat de deixar imprès el nom de la Carla Simón a algun racó del poble.
Bé, se n'ha parlat algun cop, eh? Necessitem a les Planes algun cop des de la joventut, sobretot s'ha tractat el tema, no?, que hi ha pocs carrers amb nom de dona. I la Carla, en l'estiu 1993, va sortir com a proposta ja, i evidentment se'n parlarà de quina manera podem reconèixer per sempre, no?, el gran èxit que ha tingut la Carla Simón amb el món del cinema, amb aquesta curta durada que porta, no?, i que quedi ja un lloc físic en reconeixement dels premis que està tinguent la Carla.
Carla Simón es deixa veure les planes de tant en tant. La directora aprofita dies de desconnexió per visitar el poble que l'ha vist créixer. Precisament, fa aproximadament un mes, va fer l'última visita.
Passem pàgina, marxem de la Garrotxa. Fem un repàs també a l'actualitat de les comarques veïnes. Les exportacions gironines han crescut un 10,7% durant el 2021 i superen per primer cop els 6.000 milions d'euros. En concret, les vendes a l'exterior a la demarcació van arribar als 6.427 milions d'euros. Si ens fixem només en el mes de desembre, però les exportacions s'han situat en els 486,7 milions, gairebé un 5% menys que fa un any. El creixement anual s'explica sobretot pel bon comportament a l'exterior del químic, entre el qual hi ha les farmacèutiques. Entre gener i desembre de 2021, el sector va créixer un 24%. A l'altra cara de la moneda hi ha la indústria agroalimentària, un altre dels motors de l'economia gironina que durant el 2021 ha caigut un 2,5%. El descens en aquest sector s'acosta al 14% respecte de l'any anterior. L'Hospital Josep Trueta de Girona invertirà 3 milions d'euros en una nova àrea de radiologia intervencionista. Els treballs s'estan fent a la planta baixa de l'edifici i s'espera que a finals d'aquest any pugui entrar en funcionament amb la instal·lació de tot l'equipament necessari. Es crearan 3 noves sales de radiologia intervencionista degudament aïllades per les radiacions que s'emeten durant el procés d'aquest tipus de prova. Una de les sales estarà destinada a diagnòstic i imatge, una a neurointervencionisme i una a procediments vasculars, tot i que aquests espais seran intercanviables en funció de la necessitat assistencial que hi hagi. També es preveu que hi hagi 10 boxs i una sala destinada a la recuperació dels pacients. En successos, la policia municipal de Girona ha detingut un lladre amb nombrosos antecedents per robatoris amb força que havia entrat a robar a un comerç del barri de Sant Narcís. Segons informen en un comunicat, ha estat un veí qui ha trucat alertant que el sospitós havia trencat l'aparador de l'establiment i que estava fugint en bicicleta. El mateix ciutadà ha anat informant del recorregut del lladre fins que les unitats policials han arribat al lloc i han aconseguit interceptar-lo. Durant el seguiment, el sospitós ha caigut de la bici i abans d'arrestar-lo ha obtingut assistència sanitària en una ambulància per ferides lleus. Més detencions. Els Mossos d'Esquadra enxampen dos lladres i detenen dos lladres que s'havien amagat al vestíbul d'un edifici després d'intentar robar en un habitatge del bloc veí a Girona. Cap a les 5 de la tarda d'ahir, els Mossos van rebre l'avís que dos nois estaven forçant la persiana d'un domicili del carrer Costa Brava. Diverses dotacions es van adreçar al bloc i van comprovar que els sospitosos havien fugit en direcció al carrer Rosselló i havien entrat a un edifici. Els agents van localitzar els suposats lladres quan intentaven amagar se al vestíbul del bloc. Els van escorcollar i van localitzar eines que se solen fer servir per cometre robatoris amb força. L'entitat Submón ha retirat 4.500 quilos de residus que impactaven a praderies de Posidònia, Roses i Llançà, a l'Alt Empordà. L'actuació, desplegada al llarg del 2021, forma part de la segona fase del projecte Libèria, impulsat per CEO BirdLife amb l'aliança d'EcoEnvies i que protegeix i que persegueix l'objectiu d'alliberar els espais naturals de residus. El projecte se centrava en localitzar i retirar objectes de grans dimensions que afectessin el fons marí. Entre les dues zones on han actuat, han extret un total de 47 objectes, principalment elements que han utilitzat per al fondeig d'embarcacions abandonats com blocs de formigó i cadenes, restes de canonades en desús i fragments d'embarcacions. I acabem anant a Osona perquè el municipi de Gurb serà la seu del projecte Prima, una instal·lació industrial d'assaig i validació de tecnologies, productes i serveis d'emmagatzematge energètic i energies renovables que impulsa la Generalitat. Inicialment s'havia previst que s'instal·lés a Barcelona, però s'ha redimensionat i s'ha buscat un nou emplaçament més gran. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha signat aquest dijous el conveni per tirar endavant el projecte que està previst que estigui llest en un any. La nova plataforma permetrà fer assajos en entorns reals originals de tecnologies energètiques i de productes que es troben en fase prèvia d'introducció al mercat. Jordà també ha inaugurat la Fira de l'Energia i Construcció Sostenible de la ciutat de Vic.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur, ara i sempre.
Un apunt cultural abans dels esports, Lídia Pujol torna a Olot amb Conversando con Cecilia. Aquest cap de setmana presentarà el seu treball basat en les lletres de la cantautora madrilenya. A través de l'espectacle, Pujol vol fer referència a la censura que el franquisme va aplicar en molts àmbits com la música i la poesia. La cantant barcelonina amb arrels familiars a Oix actuarà aquest diumenge a la Sala Turín.
Lídia Pujol torna a la capital de la Garrotxa amb un projecte reivindicatiu i sense pèls a la llengua, una línia que sempre ha seguit com a persona i com a cantautora. La protagonista del projecte que ja ha estat presentat a Barcelona i Madrid és Cecília, una cantautora madrilenya que va patir la censura de l'època franquista. Va ser silenciada en la seva etapa de creixement cultural i ara Pujol vol recuperar allò que van voler prohibir. En declaracions a Ràdio Olot, Lídia Pujol explica el que presentarà aquest diumenge al Turín.
Com un convit a despertar la subjectivitat personal, és a dir, diuen, però i tu què dius? Qui ets tu? D'alguna manera és un repertori que posa en valor a la persona com a punt de partença de la qualitat dels vincles, que és el que li dona sentit a la vida, no? Crec que descobriran aquest repertori, sobretot d'una manera molt especial, que és donant-li tot el valor a la lletra.
Una de les característiques més especials de la posada en escena de la intèrpret barcelonina és el significat i protagonisme que li dona les lletres de Cecília. La cantautora madrilenya donava més importància al missatge que a la part musical, i això és el que també comparteix l'artista catalana. Aquesta característica, però, ha obligat a Pujol a argumentar certes cançons que ha interpretat des de l'estrena de l'obra l'octubre del 2017, en ple temps de convulsió política i social a Catalunya.
És un treball magnífic musical, però radicalment posat al servei de la lletra, perquè sigui una safata no només per respectar aquelles cançons que molts van estimar, sinó que a més doncs, puguin posar-se en conversa íntima i personal cadascú de nosaltres amb els missatges de les seves cançons com Mi querida España o Cíclope, o Soldadito de Plomo.
Lídia Pujol presentarà Conversando con Cecilia aquest diumenge a 6:45 del vespre a la Sala Turín d'Olot. Les entrades es poden adquirir a través del web d'Olot Cultura i a taquilla el mateix dia del concert.
Abaixem el taló, ens posem els quecs.
L'esport a Ràdio Olot.
Perquè la Unió Esportiva Olot tanca la setmana amb un duel directe. Diumenge al migdia visitarà el Sant Cristòbal de Terrassa, un equip que només té 4 punts menys a la classificació. Els olotins tenen l'oportunitat de deixar enrere un altre rival, però no ho tindran fàcil. Jugaran a un camp petit i contra un Sant Cristòbal que acumula 3 victòries seguides. David Planella.
La Unió Esportiva Olot, líder amb 44 punts, visitarà diumenge el Sant Cristòbal, quart classificat amb 4 menys. Serà un duel directe a la part alta de la taula, però el tècnic dels olotins, Albert Carbó, no el considera una final.
Penso que tampoc no hem de catalogar tots els partits com a finalíssimes. Sembla com ja el més habitual que sigui final. Jo crec que hem d'estar tranquils, hem de seguir aquesta línia. És el que ens ha portat a dia d'avui a estar líders. I bé, aquesta cara bé que comentes de l'Olot, doncs és aquest Olot competitiu que sap competir tant a casa com a fora. I bé, estic de ben segur doncs, que anirem a emportar-nos els 3 punts a Sant Cristòbal.
La solidesa en defensa i l'efectivitat en atac han estat les dues armes que han permès a l'Olot guanyar els últims 5 partits consecutius a fora de casa. Lluny de l'estadi municipal, l'equip garrotxí ha mostrat una versió pràctica que li ha funcionat per assaltar camps petits i de gesp artificial com el que es trobarà diumenge a Can Anglada. Carbó avisa que tornarà a ser un partit molt exigent en un escenari molt complicat.
Sí, el que és evident i està clar que no reviurem el partit que vam viure a Sant Cristòbal a l'estadi, on penso que vam fer una molt mala primera part i una segona part sensacional. Al final l'escenari és completament diferent, és un camp de dimensions reduïdes, Però bé, l'equip ha demostrat que actuant com a visitant sap competir i bé, això és el que necessita un equip campió, saber tenir aquesta regularitat, saber sumar a casa, saber sumar fora i al final doncs veurem a final de temporada si hem aconseguit l'objectiu.
L'Olot jugarà al camp del Sant Cristòbal només 4 dies després d'haver guanyat a Vilatenim 0-1 contra el Figueres. Serà el tercer partit en una setmana i Carbó podria fer rotacions. Dimecres ja va aplicar 7 canvis a l'alineació.
Sí, una mica com preparàvem doncs, aquestes 3 setmanes, ja ho vaig dir-ho a la prèvia de la Pobla, doncs, que era una setmana molt important on necessitàvem a tota la plantilla endollada i bé, ho han demostrat i ara doncs, ens toca pensar el partit del Sant Cristòbal el partit de Sant Cristòbal doncs veurem quins són els 11 futbolistes que més ens ajuden.
Carbó només té la baixa segura del lesionat Albert Blázquez per jugar a Terrassa. El Sant Cristòbal Olot es disputarà diumenge a les 12 del migdia al Municipal de Can Anglada. Es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de 2:15.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
L'equip s'ha deixat l'ànima per emportar-nos aquests 3 punts. L'equip s'ha buidat, ha tret el caràcter que necessitava per després d'una derrota dolorosa que vam patir la setmana passada, avui transformant un format de victòria.
L'Olot va tornar a competir, va tornar a marcar i va tornar a guanyar. Va saltar Vilatenim i ara es prepara per una nova batalla. I és que la Lliga no para, i diumenge arriba un altre duel directe de la part alta. Diumenge, en directe des del Municipal de Can Anglada, a Terrassa, Sant Cristòbal Olot. A 11:45 del migdia la prèvia i a les 12 el partit, amb David Planella, Pau Masó, David Bosch i Jordi Barranco. I el patrocini de Fred Perry Olot.
Som-hi serem! Som-hi serem! Som-hi serem!
Perquè nosaltres sempre hi som.
Acabem l'informatiu traient la disfressa de l'armari. Els carnavals arriben a la Garrotxa.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
Sant Jaume de Llierca obre el cicle de Carnestoltes a la comarca. Serà el primer de l'any que se celebrarà la Garrotxa. Dissabte, demà, a partir de 4:45 de la tarda, la plaça del municipi serà el centre de la festa amb l'actuació del grup Pentina el Gat. El de Sant Jaume serà el primer Carnestoltes que se celebra després de l'esclat de la pandèmia i amb gairebé total normalitat. Jo quemaré tus cartas para no verte más. Sant Jaume estrena el calendari de carnavals de la Garrotxa. Serà el primer municipi garrotxí que el celebra amb gairebé total normalitat. La mascareta serà l'única mesura vigent, obligatòria en grans concentracions a l'aire lliure. No hi haurà rua, però la plaça major del poble serà el punt central de la festa. A partir de 4:45 de la tarda de dissabte, les disfresses i la música del grup Pentina el Gat seran les protagonistes. La regidora de Participació Ciutadana de Sant Jaume de Llierca és Maria Vila.
Doncs el carnaval, aquest any sí que no hi haurà la rua, com altres anys, aquesta part sí que la vam veure pel tema de Covid i de les mesures, però es farà directament doncs, a la plaça Major. Hi haurà un concert que porta el Pentina el Gat, és el grup que vindrà a tocar, i estem gestionant a veure si també hi poden haver alguns membres de la fràtula.
Les mesures de prevenció contra el coronavirus han estat la gran muralla a esquivar a l'hora d'organitzar un acte festiu com aquest. El Carnestoltes de Sant Jaume s'havia d'haver celebrat la setmana passada, però des de l'AFA, entitat organitzadora, i també des del consistori, es va prendre la decisió d'esperar. Vila comenta el procés que han seguit des de l'organització i les dificultats que s'han anat trobant.
En un inici, de fet, el carnaval havia de ser la setmana passada, el dissabte anterior. El que passa que és això, en aquell moment ens va semblar que no era adequat, el vam posposar, hem estat això també molt de dubte, de si el fèiem o no el fèiem, però bueno, ara sembla que les mesures han baixat i veiem que pel moment que estem, amb les mesures que hem aplicat, doncs és segur i que ho podrem fer dins això, no? Dins una certa normalitat. I creiem doncs, que pels infants doncs, val la pena que puguin gaudir d'aquesta festa.
Després de Sant Jaume serà el torn de Besalú i Olot en les seves edicions infantils. Pel que fa a les edicions de gran format, molts municipis han optat per esperar fins a finals de mes que ve. El dissabte 26 de març serà el torn de la capital de la Garrotxa i l'endemà, el diumenge 27, Sant Joan les Fonts tancarà la temporada de disfresses a la comarca. Fotos, hi ha millor sintonia per acabar l'informatiu d'un divendres i desitjar-vos un bon cap de setmana. Cuideu-vos, gràcies per l'atenció i la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.